molta, molta atenció ara, perquè a la secció El llibre obert avui us volem parlar i descobrir el monstre de les mil cares, de totes les formes i sentits que adopta la ficció literària, entendre la seva presència, per què ens paralitza i alhora per què ens captiva i ens fascina. I és que al llarg de la història són diversos els escriptors que han creat éssers monstruosos per alimentar les nostres pors, els nostres neguits, les nostres frustracions, però també la nostra passió i curiositat innata. I per això avui ens acompanya l'Ada Cruz, del Llibreria de la Plata. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, Raquel.
I avui vens acompanyada de dos experts en la matèria, podríem dir, no?
Sí, i tant, que són experts. Són el Toritaka Tokumei i l'Àngel del Río, que són col·legues, també especialitzats en el fantàstic, i doncs que, bé, doncs que ja han coincidit amb altres espais. Jo penso que havien de venir aquí a la ràdio a explicar-nos la seva visió del que és el monstre, i també, doncs, ja que estem al llibre obert, doncs, escolta, també recomanar-nos bons títols, bons autors, i, bueno, de fet, ells mateixos són autors de literatura fantàstica i de terror, o sigui que jo penso que avui tenim un programa interessant.
Molt interessant, doncs, amb aquests dos escriptors i professors especialitzats en literatura fantàstica, Toritaka i Àngel del Río. A veure, expliqueu-nos aquest seminari, que tenim moltes ganes de conèixer, per què aquest monstre de les mil cares, per què aquest nom, i per què us heu, doncs, decidit a crear aquest seminari.
Doncs, molt bon dia.
Bon dia.
I gràcies, Ada, gràcies, Raquel, per convidar-nos, no? Sobretot, i en especial per tractar el tema del monstre, que és, sens dubte, com tu has dit, una de les figures que ens continua perseguint d'una manera, bueno, irremediable, no? Ha d'estar sempre amb nosaltres. Per què el monstre de les mil cares? Jo crec que tu has dit, no?, que el monstre és una figura atàvica, és a dir, una figura que des de l'inici dels temps ha estat la nostra manera d'expressar pors, desitjos, fascinacions, i una manera de buscar en la ficció allò que la realitat no ens permet explicar. Les mil cares. Què podríem dir de les mil cares? Els motius que hi ha al monstre, les diferents formes, els vampirs, els fantasmes, els homes llops, els extraterrestres, el propi veí de baix.
Que... També a vegades pot ser un monstre, no?
Sí, el president de l'escala. Sí, no, gràcies per convidar-nos, evidentment. Com deia l'Àngel, ha estat una figura molt representativa de la tradició literària, tant occidental com oriental, la qual cosa ens sembla molt interessant, perquè també buscàvem un horitzó que pogués abarcar totes les veus literàries i artístiques, i la figura del monstre, especialment amb aquest Les mil cares, no?, que té, bueno, el monstre de les mil cares, aquestes diferents vessants que sobretot tenen a veure primer amb una fisicitat que després duem més enllà, i a cap i a la fi és la mirada el que projecta i també ens permet aquest rebot de conèixer-nos a nosaltres mateixes, la qual cosa és interessant. De fet, tots som monstres d'alguna manera.
Exacte. Monstre està a dintre i és un mirall de nosaltres mateixos.
No? Ostres, ara em començo a espantar, eh? Ada, suposo que tu, encantada d'aquest seminari, a qui va adreçat? Explica'ns una mica quin és l'objectiu, quin perfil d'espectador, de visitant, voleu, doncs, que vingui al Librerío i que, doncs, entengui aquesta proposta.
Bé, doncs jo, avui que parlo una mica en nom de Cecília, que avui no ha pogut venir, però
una
que està amb nosaltres...
Una salutació, per la Cecília, sempre present.
Sempre present, doncs ja sabem que, doncs, és un espai on sempre hi ha hagut certa afinitat pel monstre, pel fantàstic, per allò que inquieta, no?, i els contes pertorbadors, hi ha una sèrie d'activitats, d'intenció, de donar-li veu al monstre. I jo penso que tothom que hagi tingut alguna vegada interès per aquesta figura, que s'hagi, no, pensat coses d'ell mateix llegint sobre algun monstre literari, cinematogràfic, no, etc., doncs penso que ho gaudirà molt. No sé vosaltres si teniu un perfil concret d'assistent o què teniu pensat.
El veí monstre pot venir al seminari.
El veí monstre pot venir a conèixer-se a si mateixa, que sempre és interessant. No, però el que també havíem plantejat com a part del seminari, que crec que també és interessant per a tothom, més enllà de lletraferits del gènere, que evidentment És un target molt especial, la lectura d'aquest gènere que li interessi, però crec que podem fer el pas a una literatura més general i fins i tot no només participar passivament, és a dir, a nivell de lectures, sinó que també proposarem una entrada a l'escriptura del gènere. Per tant, tota aquella persona que tingui inquietuds de saber com poden articular un discurs que tingui a veure no només amb el fantàstic, perquè obrirem altres gèneres com poden ser la ciència-ficció o el meravellós, serà més que benvinguda.
Exacte, i sobretot, al final, la literatura ja sabem que és una manera d'expressar l'autor amb ell mateix i la seva realitat. Per això pensem que, a més d'observar com evoluciona aquesta figura del monstre, amb els diferents motius, a veure com cadascú integra el seu monstre i com és capaç de... i com donar eines perquè sàpiguen expressar aquesta monstruositat. No?
Sí, agafant el que l'Àngel comentava abans del mirall, recordo aquell moment que m'havia explicat, no sé si la nostra generació, però potser generacions anteriors, d'arribar a conèixer el propi cos posant-se miralls per poder veure parts de nosaltres que no coneixem. D'alguna manera, el seminari articula aquesta mirada de reflexió o de refracció per acabar de conèixer segons quins aspectes que formen part d'allò que anomenem el jo, que sovint és monstruós, més enllà de veïnes d'escala, que hi seran presents, clar que sí.
Suposo que és veure, no?, aquesta part obscura que tots a vegades podem tenir, no?, i podem treure i també empatitzar, no?, amb aquestes creacions literàries que sempre acaben fascinant, perquè qui més qui menys, no?, tothom doncs, pot sentir-se doncs, molt, molt vinculat doncs, a vampirs o a Frankenstein, no?, amb personatges així que d'entrada... doncs, sempre genera molta expectació.
Al final, el monstre i la monstruositat no és més que una manera d'anar més enllà del límit humà. Vull dir, són criatures que les creem, les potenciem, les utilitzem per parlar d'aquests tabús que la nostra societat acaba silenciant. No? El vampir ja sabem que és la sexualitat, oi? Com el llop, sabem que és la pugna entre la civilització i la bestialitat, el salvatgisme, oi? El fantasma, un altre aspecte que tracta, no? Vull dir, totes aquestes coses, aquests motius són necessaris, són imprescindibles per nosaltres.
Sí, perquè sovint també tenen a veure amb aquests dos pols que ja des de, parlant Occident, la tradició grecollatina estableix entre la raó, la llum, i l'irracionalitat, la nit. Tots ens movem en aquests pols, més enllà de psicoanàlisi, que també tractarem, evidentment. Podem arribar fins i tot a parlar, i darrerament, ho estic fent bastant a classe, perdoneu, perquè no Star Wars, que també dibuixa això amb el costat fosc, correcte, i el Sith, que si us hi fixeu també són representats sovint com a monstruosos, amb una fisicitat clarament una mica ja fiscosa, com l'emperador Palpatine, però fins a Darth Maul amb les seves banyes i el seu aspecte clarament demoníac.
I vosaltres, que ha fet, bueno, no ho heu comentat, però Àngel està acabant la seva tesi doctoral sobre el monstre postmodern, no? I tu, Toritaka, també com a gran expert, sobretot a l'Escola Bloom, doncs estàs molt acostumat també a parlar amb públics de tota mena, no?, interessats a la literatura. Doncs m'agradaria que ens diguéssiu una miqueta com està evolucionant el monstre, no?, en els darrers temps, o, per exemple, doncs tu, Àngel, que també fas classe amb adolescents, té una percepció diferent del monstre? És a dir, com està evolucionant això?
Doncs, agafo jo.
Sí.
A veure, des de l'òptica de docent, no?, que estic fent ara en primer cicle de secundària, igual m'estic saltant una miqueta les normes, no ho sé, però estic fent que tinguin un contacte directe amb el monstre. Estan llegint Lovecraft, Poe, Le Fanu, vull dir, estan tractant temes interessants del fantàstic.
Potents, i què diuen? O sigui, què és el que més els hi captiva
Es queden molt fascinats, i de vegades diuen, no entenia això, fins que els expliques. Es queden a classe mentre escenifiques una mica paralitzats de la por, però després riuen. Vull dir, aquest és l'efecte al final, no?, que t'ha de produir el monstre, el fantàstic i el terror. I l'accepten molt bé. Accepten molt bé, al final.
L'accepten, l'entenen, no?, aquestes metàfores que abans comentaves, que potser doncs, d'entrada no s'han parat doncs, mai a pensar, no?, en aquest altre significat, i potser
exacte,
això també...
al final és sacsejar una miqueta aquestes ments que estan creixent, no? I permetre'ls veure que hi ha una miqueta més enllà, no?
Sí, sí, més enllà i a més portar-ho cap aquí, no? Perquè de fet el moviment del monstre clàssic i en la literatura del fantàstic des de l'època de la novel·la gòtica i Dràcula, per exemple, que començarem amb la figura del vampir i adient pel dia de Sant Valentí comença el monstre lluny de nosaltres on aparentment tampoc ens fa gaire por perquè no ens pot tocar, no? Però el moviment interessant que fa Stoker és dur el vampir a la ciutat. Aquest és el moviment que està fent el monstre molt. Sovint, en comptes de posar el monstre a les fronteres geogràfiques, el portem aquí, el portem a casa. Perquè, de fet, aquest és el moviment de reflectir, no? La qual cosa enfronta l'individu amb la seva part monstruosa, si volem, i el fet de portar-lo a casa, diguem, a l'escala de veïns, és el que permet aquesta identificació i alhora diferència, no? El poder veure, i entenc que... Bé, ja m'hauria agradat ser alumne de l'Àngel i tenir aquestes lectures a l'escola, però crec que no només poden entendre el monstre, sinó els mecanismes de la literatura, sobretot com a forma de pensament, que és el que és.
Uh-huh. I quins seran els monstres que aniran desfilant per aquest seminari? Ara comentaves, no? Doncs els vampirs, Dràcula, quins altres?
Sí, ens plantegem fer una panoràmica el més intensiva que puguem, però també el més oberta, des de monstres clàssics, com podrien ser el vampir, veient també la seva transformació, no? Tots sabem a què em refereixo, però també ens agradaria tocar altres tradicions, no? Per exemple, el fantasma en la tradició asiàtica, concretament la literatura japonesa, que ha estat també molt mediàtica per certes pel·lícules, que també convidarem a veure com a textos, i parlarem de la criatura.
La criatura, evidentment. Hors. Parlem de... Estem al 2018, fa 200 anys de la publicació de Frankenstein de Mary Shelley. Vull dir, és imprescindible,
clàssic,
que entrem a parlar d'aquesta meravella. Uh-huh. Altres figures, segurament podem entrar igual per Lovecraft.
Sí, ens mourem amb les hibridacions del gènere fantàstic i anem més enllà, fins a aquest horror còsmic de Lovecraft. Tocarem també ciència-ficció i entendrem monstres en un sentit ampli de la paraula.
I el doble?
Doncs el doble tindrà un espai garantit, evidentment.
Perquè ja que parlàveu, no?, del reflex i tal,
exacte.
El doble jo penso que...
Sí. No conec qui és el doble.
El doble com a figura monstruosa, fantàstica, sí. Doncs t'imagina que vas pel carrer i de sobte trobes una altra Raquel, no? Ah. Ostres, doncs et giraria una mica...
No? És molt.
Clar, és monstruosa aquesta figura i també ha tingut la seva evolució, no?
Sí, principi... des del doppelganger...
Clar, o sigui, des d'una separació total del mal, no? I, o sigui, el bé que et queda amb tu i el mal que és l'altra figura, a les figures més entre diferents, sí. No? Que no tenen una categoria, sinó que realment no és que el doble sigui el mal, sinó que potser doncs, et substitueix directament.
És una exacte. Altra opció, no? A l'hora de decidir les nostres accions, decidim una i ens desdoblem d'una manera. Decidim una altra i ara es parla d'aquest doble múltiple, ja.
Sí, eh? Sí, sí. Clar, de fet, continuem amb aquest tema que ens inquieta, que és posar en tela de judici què significa el jo i la individualitat. Uh-huh. I el tema del doble, evidentment, polemitza molt això, perquè si hi ha un doble, quin és el jo? On està l'individu? A més, grans veus de la tradició literària ens han obsequiat amb relats magnífics, des d'autors canònics com podria ser Déu, és a dir, Borges, fins a autors de fantàstic contemporanis molt divertits i a més veus teòriques molt potents com podria ser David Roas, que té un microrelat molt divertit al respecte, que explora també, altre cop, grans temes com podria ser el sexe.
I vosaltres, com a experts, creieu que el monstre com a figura literària ha evolucionat molt i ha variat d'una manera doncs, increïble, en el sentit que ara fins i tot a vegades és difícil, no?, trobar un personatge que realment et captivi, et sedueixi, però que també et faci doncs, sentir aquesta por, no?, que potser els nostres pares o els nostres avis o fins i tot nosaltres ho podíem arribar a sentir. No sé si els joves d'avui dia doncs, tenen aquesta sensació.
Sobre això que comentaves de l'evolució del monstre, si ens aturem ràpidament a això que comentava, no? Dràcula, el gran estereotip del monstre, crec per excel·lència, el monstre fantàstic. Al llarg d'aquest segle XX, sobretot, des de, si ens parem al cinema, des del Nosferatu, aquella figura monstruosa no? que els nostres avantpassats segurament els va atemorir d'una manera brutal.
Sí, sí, amb atacs d'ansietat i desmais.
Fins a arribar a la petita Ellie de Déjame entrar, aquesta nena vampira de 12 anys, que és un monstre que devora, però té cara de nena. Com et pot fer alguna cosa aquesta nena? Però és terrorífica, també.
Però és terrorífica, aquesta sí. Aquesta pel·lícula a mi em va sorprendre molt. Però també trobem els de la saga Crepúsculo, no? Que són vampirs que també, doncs...
És terrorífica en un altre sentit.
És terrorífica en un altre sentit, però aquí, per exemple, podrem també teoritzar i pensar com s'ha arribat a subvertir i naturalitzar la figura del monstre, no? Evidentment, Crepúsculo... no és una obra que tracti pròpiament el monstre, sinó que és una metàfora per explicar altres coses, no és pròpiament del gènere. Però és interessant que agafi aquesta figura i li doni veu, no? De fet, la figura del vampir em sembla especialment interessant perquè va començar, i això ho veurem, evidentment, a Dràcula, en la novel·la en la qual Dràcula no parla, perquè no és cap dels autors de les diferents cartes, és a dir, se li veta la veu, perquè evidentment és monstruós i no podem saber què pensa el monstre, però Anne Rice, per exemple, va innovar molt donant-li veu al vampir en entrevistant el vampir. Tota aquesta traslació, naturalització, si volem, que de fet no deixa de ser un esforç d'intentar comprendre i que ens faci menys por, explica moltes de les característiques d'allò que representa la monstruositat i que sempre seran presents. Encara que les intentem naturalitzar, acabaran sortint com punts de fuga i acabaran adoptant altres formes, i d'aquí també el títol del seminari, perquè el terror té moltes formes, el monstre té mil cares que es van renovant perpetuament.
Molt encertat, de fet, el que estem descobrint avui, no, Ada? És això, que són infinites les formes i les cares d'aquests monstres. No sé quin és el vostre monstre preferit, us ho demano a tots tres, perquè jo sé que l'Ada també és una apassionada d'aquest gènere.
Doncs jo crec que a mi se m'ha vist el plomero abans, no? Quan he preguntat pel doble. Aquest és el meu favorit, perquè realment té molt... Bueno, clar, té tantes cares, no? I tantes formes com dobles poden haver-hi d'una persona, no? I en aquest sentit hi ha un conte que m'agrada molt, que és el de Roger Levy i sus reflejos, que precisament doncs, és un personatge que cada cop que ha de prendre una decisió a la seva vida es desdobla sense saber-ho, fins que arriba un punt en què se n'adona i llavors ha de tornar enrere. No diré per què.
No farem spoilers.
Però és un conte magnífic.
Sí, de la cultura obligatòria. És meravellós.
És on s'observa aquesta evolució de la figura del doble.
I en el teu cas, Àngel, quin és el teu monstre preferit?
El meu monstre preferit, bueno, els que em coneixen ja ho saben, evidentment. A més, tinc una samarreta que és els mateixos colors de la seva, verd i vermell. Tinc la seva garra al cotxe. És Freddy Krueger. Aquest home que atemoritza més enllà d'on tots els monstres et donen por, no? Ell es fica al llit. I el llit és on t'agafa. I allà és el teu lloc on tu estàs segur, perquè et tapes fins al coll, més enllà, i no passa res, els monstres queden fora. Però Freddy està dintre i t'agafarà.
Molt encertat. A mi em va fer molta por, de joveneta. En el teu cas?
Doncs és molt difícil.
Molt difícil,
perquè
clar.
Perquè tenim un ventall per triar. Però suposo que, per també especialització en la literatura asiàtica, m'interessa molt la figura del fantasma. No només perquè, de la mateixa manera que el vampir ens ofereix una revisió o una reflexió sobre què significa tant la immortalitat com la mortalitat, i per tant que hi ha més enllà, sinó per les pròpies manifestacions que han anat prenent a les diferents cultures, que tenen uns punts en comú reivindicatius que em semblen molt interessants. I crec que també és molt útil, com deia abans, i plantejàvem el fet d'agafar un seminari aparentment innocu, en el sentit que diré ara, com podria ser el monstre en la literatura, i transformar-ho en una eina útil de pensament que ens ajudi a tenir una visió crítica i entendre certs moviments tant socials com culturals com polítics. I crec que per exemple en el cas del fantasma, especialment el fantasma japonès, no farem gaire spoiler, però que sempre està representat per dones, es teixeix tota una sèrie de crítica social no només important sinó molt necessària.
Doncs ja veieu que només descrivint els seus monstres ja t'agafen ganes de començar doncs, en aquest seminari. També us volia preguntar com us vau conèixer tots tres. No sé si us va presentar un monstre o com va ser.
Una mica sí.
En certa manera, sí.
Ho expliqueu vosaltres? Ho explico jo?
Tu mateixa.
Tu mateixa? Bueno, doncs amb l'Àngel ens vam conèixer fent el doctorat, no, que el van fer, bueno, el GEF, no, amb en David Roas, precisament, és el director del grup, i en Toritaca, em sembla que va ser quan van començar el club de lectura,
sí,
Visiones
de lo
Fantástico, on tots tres participàvem, i precisament això és un club de lectura que hi ha a la Universitat Autònoma, i on convidem a tots els estudiants i no estudiants que vulguin venir, doncs, a comentar textos fantàstics.
Mm. Exacte.
Com a espai de diàleg, també de reflexió sobre diferents aspectes del fantàstic.
Mm-hmm. I jo crec que també és molt interessant, per si algun oient es vol, doncs, apuntar en aquest seminari, que ens oferiu una mica d'informació sobre quins dies es farà, horaris, i una mica quina és la dinàmica i què han de fer, si es volen, doncs, apuntar.
Doncs començarà el dimecres que ve, dia 14 de febrer, dia dels enamorats, a 7:15. Uh-huh. I doncs, seran 8 sessions, són cada...
Seran el segon i el quart dimecres de cada mes.
Exacte.
Uh-huh. I si doncs, us ha interessat el tema, doncs sabeu que podeu trucar a Librerio per demanar per inscripció.
Molt bé, doncs ara ja està tota la informació garantida. Ara el que us demanaria per acabar és una recomanació d'un llibre.
Tori, tu mateix.
Vaja, com sempre, hi ha molt a triar. És difícil jerarquitzar. M'imagino que una antologia com podria ser la de Clara és una bona opció.
Es tracta d'una antologia de conte de terror contemporani d'autors espanyols, diguem.
Editado por Salto de Pàgina.
De Salto, sí, de Pàgina. Edició Púrpura, em sembla que és. I és deliciós.
Sí, amb una gran pluralitat de veus que apunten a diferents aspectes que ens sembla interessants. És a dir, quantes més veus podem tocar, sobretot quan estàs llegint sobre un tema específic, acabes tenint, potser no les mil cares, però sí que acabes veient moltes d'elles. Per qual cosa, aquesta és una bona selecció.
Molt bona. Jo recomanaria... He descobert recentment dos volums d'una antologia també de terror contemporani que es titula Paura, en el qual diversos autors també espanyols i autores, sobretot, que és una cosa que jo crec que s'ha de potenciar molt més, tracten diferents temes i motius del fantàstic i del subtema que és el terror, i on s'hi veuen evolucions d'aquestes figures monstruoses. També recomanaria el llibre de Care Santos, es diu Los que rugen, on tracta el tema del fantasma. Des de dues òptiques interessants, veiem com es construeix aquest mecanisme que és el fantasma.
Doncs aquestes són les seves recomanacions, com veieu, descobrireu molts nous autors, també els clàssics, tota la filosofia que hi ha darrere d'aquests monstres i potser fins i tot coneixereu doncs, el monstre del tercer pis, el veí, i també serà una bona manera de conèixer gent i passar una bona estona. Nosaltres ens acomiadem. Ada, com sempre, això sí, hem d'escoltar els nostres oients, no?
Sí, ara escoltarem un dels oients que ens ha enviat el seu testimoni sobre aquella obra que l'ha marcat especialment.
Uh-huh. I la Bea ens recordarà el número de telèfon on els nostres oients han d'enviar les seves notes de veu. Toritaka Tokumei, Àngel del Río i Ada Cruz, moltes gràcies i molta sort en aquest seminari.
Moltíssimes gràcies.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
Hola, sóc la Mariona. Voldria parlar d'un llibre que m'ha agradat molt llegir gràcies a un club de lectura del Librerio, el Club de l'Ada, que és el darrer llibre de la Cristina Fernández Cubas, que es diu L'habitació de Nona. És un llibre de contes que, amb un llenguatge molt senzill i sense masses complicacions, que sembla que no passi res, l'autora ens acaba portant a històries que no saps mai on es troba la ficció i la realitat.